Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Rosa Rauric, de la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Sant Feliu de Guíxols.
Està passant exactament el mateix, és a dir, Sant Feliu, ahir llegia un informe de la Cambra de la Propietat, doncs els lloguers pugen. És evident que l'efecte, i aquí tampoc hi ha una voluntat a nivell de delimitar, de posar algun tipus de barems, com en altres països es fa, doncs tant per cent per això, tant per cent amb incentius, el que sigui.
David Sagrera, síndic de greuges sí, ja ho direm, de Palamós.
El mapa de l'habitatge social a Palamós és pràcticament inexistent, és a dir, es disposa de molt pocs habitatges, és a dir, cap de titularitat pública, però es aconsegueix en el cas aconseguir que alguna entitat o que algun particular faci algun lloguer social, però en realitat no hi ha un parc públic d'habitatges socials de cap tipus.
I si voleu ens podem passar el dia posant talls i declaracions en el mateix sentit. És una realitat que el Baix Empordà, si et quedes sense casa, tens molts números per passar-les molt canutes. Primer, per la manca d'habitatge social del que es disposa als pobles i ciutats. I segon, perquè moltes vegades s'agafa l'all, la ceba, el caldo, el julivert i es fa una picada i una barreja de conceptes, circumstàncies, prejudicis i clixés que fan que sembli, a ulls de l'opinió pública, que qui es veu més afectat són només famílies d'immigrants que no treballen i no sé quantes coses més. Per què els ajuntaments no destinen més recursos a rehabilitar pisos o cases per acollir a persones amb necessitat de sostre? Per què un ajuntament es gasta grans sumes de diners en càmeres de seguretat, rehabilitar un passeig o un carrer, o una partida de pressupostos participatius, més que no pas en ajudar a gent que es pot quedar sense casa? Quin benefici d'imatge li dona a un polític garantir sostre a famílies que el necessiten, o com el perjudica si resulta que aquestes famílies responen a unes característiques determinades? Quantes vegades no hem sentit a dir que, per exemple, les ajudes al menjador de l'escola se'n van pels de fora i aquí ens quedem sense? O quantes vegades no hem anat a l'hospital o al CAP i hem renegat perquè davant nostre hi ha una família de gitanos que venen a acompanyar un dels seus membres i fan molt soroll, i així tants d'altres exemples? I en aquest context, quin polític s'arrisca a dir públicament que dedicarà centenars de milers d'euros que paguem als ciutadans per garantir un sostre a persones, moltes vegades de fora, de nou el prejudici, que segurament són els que menys hauran contribuït a aquests impostos? És evident que algú que es queda sense casa té un problema descomunal, però quan els que sí la tenim no exigim als nostres polítics que ho solucionin, és que com a societat el problema el tenim nosaltres i encara sembla molt més greu, tot i que em temo que no el notarem fins d'aquí a molt temps. Són les 8 del matí i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Marc Clapés, amb el que repassem la previsió del temps. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Avui comença el dia variable, cosa que s'agraeix una mica. De totes maneres, continuarà al llarg del dia la sensació de calor i xafogor a causa dels vents de mar cap a terra que bufaran entre febles i moderats a la zona costanera. De cara a la tarda s'espera més augment dels núvols i existeix també la possibilitat que s'escapin algunes gotes, sobretot a la zona interior. Per divendres continuarà la mateixa sensació de xafogor i el temps no variarà substancialment.
Doncs ara mateix el termòmetre del nostre estudi que marca 21 graus positius amb la temperatura amb la que comencem aquest supermatí d'avui, que ara comença a les 8:04, i comencem, com sempre, saludant, en aquest cas, l'Anna Pujol. Anna, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Amb ella repassarem tot seguit els titulars de la jornada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya concedeix 15 mesos als ajuntaments de Palamós i Calonge i Sant Antoni per formalitzar el nou contracte de transport públic.
Això significa que no s'interromp el transport públic en dos municipis. Es preveu que el contracte duri 7 anys i que consti d'uns 30.000 euros.
Rosa Rauric, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Sant Feliu de Guíxols, atribueix la manca d'habitatge social a la manca de voluntat política.
Rauric ha assenyalat també que falten polítiques que s'acostin a aquestes mancances. El Baix Empordà destina menys d'un 2% dels habitatges a necessitats socials.
Absol el policia de Vall-llobrega acusat d'abusar de la seva fillastra de només 3 anys.
La sentència ha absolt el padrastre argumentant que mai es quedava sol amb la nena i que en el moment de la denúncia feta pel pare biològic, la parella es trobava en un moment difícil de la seva relació.
70 productes diferents rebran el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent.
La Diputació de Girona ha publicat la llista on figuren productes de 46 empreses que portaran aquest reconeixement. Van ser escollits mitjançant tastos a cegues.
El cantant bisbalenc Mazzoni llença un nou disc que es diu Cançons Inèdites. Està editat només en versió original i és un recopilatori de versions i temes inèdits de Jaume Pla. Mazzoni actuarà a diverses localitats del Baix Empordà durant aquest estiu.
Està editat només en versió original i és un recopilatori de versions i temes inèdits de Jaume Pla. Mazzoni actuarà a diverses localitats del Baix Empordà durant aquest estiu.
Doncs això, per si no us havia quedat clar. I a més, avui entrevistarem en Josep Pasqual, que porta 50 anys, que aviat és dit, 50 anys, analitzant el mar a l'Estartit. I com cada dijous parlarem també de cinema amb l'Ignasi Arbat. Tot això serà al llarg d'aquest supermatí que ara comença. Som-hi! I a les 8 del matí, 6 minuts... El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt recentment que concedeix 15 mesos als ajuntaments de Palamós i Calonge i Sant Antoni per formalitzar el nou contracte del servei de transport públic, motiu pel qual ambdós consistoris estan satisfets perquè suposarà que no s'interromp aquest servei, Pedro Ruiz.
Els consistoris volen mantenir l'actual gestió en aquest període en el qual no es materialitza el nou servei. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha explicat a Ràdio Capital que el nou reglament i contracte es farà conjuntament amb Calonge i Sant Antoni i que inclouran també a Vall-llobrega, de manera que es farà a través de la Mancomunitat de Municipis. Com que el TCJC dona ara 15 mesos amb dos consistoris, Puig ha expressat la seva alegria perquè el recurs que van posar hagi prosperat.
I per tant, molt satisfet doncs, que en aquest cas doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya doncs, hagi acceptat el nostre recurs i ens permeti doncs, treballar amb tranquil·litat i garantir d'aquesta manera que el servei de transport urbà no s'aturarà en cap moment.
La previsió és que es liciti un contracte amb una durada de 7 anys per un valor de 300.000 euros. El nou servei no estaria operatiu fins al juny del 2019.
Gràcies, Pedro. I ahir vam entrevistar Rosa Rauric, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Sant Feliu de Guíxols. Rauric va valorar la manca d'habitatge social que hi ha a la comarca del Baix Empordà.
Rauric va atribuir la manca d'habitatge social al Baix Empordà, que no arriba al 2%, a la manca de voluntat política i, per tant, que els gestos no es tradueixen en allò que la llei actual ja obliga. D'altra banda, Rauric va dir que assenyala com a causa el turisme com a factor que porta a un menor habitatge social només el serveix per al·ludir que es deu a la falta de polítiques necessàries. Rauric també va ressaltar que la PA ha plantejat alternatives a l'ocupació, ja que no creuen que sigui la millor solució. La portaveu de la PA també va atribuir la manca d'habitatge social a la falta de conscienciació nacional, diu, del fet que 500.000 de persones han estat desnonades arreu de l'Estat. Rosa Rauric es va referir, d'altra banda, a la creixent bombolla del lloguer que està comportant l'ascens substancial dels preus d'aquest tipus de contracte.
I encara un apunt, els bombers van extingir ahir a la nit un incendi de bales de palla a Serra de Daró i van treballar 4 dotacions del cos. El foc es va ahir a la nit, I van treballar 4 dotacions del cos. El foc es va declarar a mitjanit en una explotació propera a la carretera G643. Després d'apagar el foc, van estar removent les bales de palla amb maquinària agrícola per evitar que revifés.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Arbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 del matí i 9 minuts. L'Audiència de Girona ha absolt el policia local acusat d'abusar sexualment de la seva fillastra de 3 anys. La sentència exposa que els tocaments no haurien quedat acreditats i afegeix que la mare de la nena va defensar que el padrastre mai es quedava sol amb la criatura Anna.
L'acusació feta pel pare biològic de la nena denunciava que el policia hauria abusat de la petita durant l'hora de la migdiada al domicili familiar de Vall-llobrega. La fiscalia exigia una pena de 6 anys de presó. La sentència, però, defensa que l'acusat no hauria tingut ocasió, ja que, segons les declaracions de la mare, el padrastre generalment feia torn de nit i dormia durant el matí i no s'encarregava de portar la nena al llit. A més, especifica que la denúncia del maig del 2015 es va fer en un moment especialment conflictiu, ja que els pares es trobaven en una lluita judicial per la custòdia de la menor. Tot i que va ser la nena qui va explicar els abusos, les declaracions de la menor no són clares. La manca de rastres biològics i l'absència de senyals visibles d'intimidació o problemes psicològics han estat altres circumstàncies a considerar a l'hora d'absoldre l'acusat.
Són les 8 del matí i 10 minuts. Josep Pasqual, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer, felicitats.
Gràcies.
Us expliquem, en Josep Pasqual és enginyer i és aficionat a la meteorologia i recentment la Generalitat ha reconegut en Josep la tasca d'aquests de 50 anys que havia dit dedicats a tasques d'observació del mar a la zona de l'Estartit. Escolti, 50 anys són molts anys. En quin moment decideix sortir, diguem-ne, a la mar cada dia per apuntar registres?
Bé, primer de tot s'ha de matitzar que no és pas cada dia, sinó, per exemple, en el cas de la temperatura del mar, doncs és un cop, entre un i dos cops a la setmana.
Ai, vaja, i... és igual. Això ha fet 50 anys, déu-n'hi-do.
Sí, de fet, són 45 només de l'observació aquesta del mar, diguéssim, de manera continuada, és a dir, des de l'estiu de 1973. I l'afició em ve de, doncs, jo sóc de família de pescadors, diguéssim, el meu pare i el meu avi anaven a pescar aquí a l'Estartit i de molt petit ja me s'emportaven a la barca i, evidentment, doncs, els pescadors, com saps, doncs, necessiten saber el temps que farà i en aquella època, doncs, no hi havia els mitjans d'avui dia, no hi havia el Meteosat, no hi havia els models aquests de previsió i, per tant, es havien d'espavilar com podien i jo sentia els comentaris que feien, doncs, irem a calar, demà serà aquest temps, serà aquest altre, i a partir d'aquí, doncs, me va venir aquesta afició.
Escolti, veig que aquesta afició l'ha portat a publicar un espai web. Què és el que hi podem trobar i, vaja, què és el que hi explica en aquesta web?
Sí, bé, doncs, una mica per, diguéssim, per explicar justament això o per divulgar, doncs, les observacions aquestes que fem, d'alguna manera, doncs, la meteorologia d'aquí de la comarca. De, sobretot d'aquí del municipi de l'Estartit, Torroella, tota aquesta zona.
Per la sorpresa meva, per desconeixement absolut, he vist, per cert, el seu web és meteolestartit.cat, per qui tingui ganes de mirar-lo, eh? Deia, per sorpresa meva, he vist que des del seu mateix web hi ha enllaços a altres webs similars, com meteoverges.cat, meteopalafrugell.cat, de Banyoles, de l'Escala. Escolti, a què es deu aquesta afició per la meteorologia que hi ha a casa nostra?
Sí, realment al nostre país, a Catalunya, hi ha tradicionalment, doncs, molta, molta afició per la meteorologia, i no des d'ara, sinó des de l'època, des de fa més d'un segle, doncs, ja l'excursionisme ja va provocar, doncs, aquesta afició per observar les tempestes, per observar els vents, no? I ja tenim a Catalunya, doncs, observacions del segle XVIII i XIX. Doncs, per exemple, des de Barcelona hi havia un metge, ara no recordo, no sé si era el doctor Salvà, que ja en el segle XVIII, doncs, ja feia observacions i hi ha uns registres molt interessants des d'aquella zona, però també des d'altres llocs, des de, per exemple, des de el Pla de l'Estany, des de... tenim més d'un segle, un segle i mig de dades, diguéssim, o sigui, tenim registres sobretot de pluviometria.
Doncs sí, sí. Escolti, també mirant el seu web veig que hi ha imatges, hi ha anècdotes, hi ha efemèrides en aquests, diguem-ne, 50 anys d'observació meteorològica que porta vostè. Ja no sé si em pot explicar algun fenomen o alguna situació meteorològica que l'hagi sorprès, per bé o per mal, però que l'hagi sorprès de manera excepcional.
Bé, jo sempre dic que els que som aficionats a la meteorologia, si més no en el meu cas, doncs una de les coses que ens interessa és deixar constància doncs, de fenòmens que s'han produït i que amb el temps s'acaben oblidant si no s'apunten, no? Per exemple, doncs, com a fets destacables, podríem dir, per exemple, jo recordo, i per ordre més o menys cronològic, sí, per exemple, la nevada que hi va haver el mes de gener de l'any 1985, que va ser doncs, un mes excepcionalment fred. Aquí a l'Estartit, per exemple, vàrem arribar a una mínima de 7 graus sota zero, i no recordo quin dia d'aquell mes, doncs, la màxima, la més alta del dia, doncs, arran de costa, va ser només de 0 graus. O, per exemple, l'any 94, que hi va haver, primer de tot, una sequera excepcional, que en molts de llocs, doncs, el mes d'agost hi va haver greus incendis forestals, i quan va arribar l'octubre, doncs, hi va haver unes pluges torrencials. Aquí a l'Estartit varen caure 600 litres per metre quadrat aquell mes, que és...
Home, 600 litres per metre quadrat és una bestiesa, això.
Exactament, i és una mica més del que plou habitualment durant l'any.
Clar.
O sigui que és una quantitat molt gran, i va ser quan hi va haver aquestes esllavissades aquí a la muntanya que va ser necessari, doncs, construir aquests murs que retenen, doncs, aquells desprefectes.
Els talussos aquests, sí, sí.
Per exemple, més cap aquí, doncs, l'any 1999, si no recordo malament, el 27 de juny, hi va haver una mena de tornado que va trencar pins de 30-40 centímetres de diàmetre a partir de 5 metres d'alçada, com si els agaféssim... vull dir, sí, i els acargolessin, no? I va haver, en una zona concreta aquí, a la zona de la Torre Gran, doncs, desprefectes importants per culpa d'aquell vent que, tot i ser el mes de juny, va arribar a un cop de 167 quilòmetres hora, per exemple, doncs. I altres fenòmens, doncs, que hi ha hagut.
Senyor Pasqual, es parla molt, jo crec que jo crec que encara se'n parla poc, però vaja, en general es parla molt del canvi climàtic. Ens acostem o anem cada vegada més a una climatologia d'extrems? És a dir, anirem cada vegada estius més freds, perdó, més càlids, més freds no, més càlids, estius més càlids i a fenòmens més extraordinaris en altres períodes de l'any, com bé, vostè ara parlava d'un tornado, però vaja, no sé si és un tornado el cas, però a fenòmens més extraordinaris?
Sí, sembla que la tendència és aquí, per sort, no és allò d'avui per l'endemà, però sí que la tendència és aquesta, és cada vegada tenir situacions més extremes. De fet, la temperatura mitjana està supercomprovat, doncs, que l'últim mig segle ha pujat aquí a la nostra zona entre 1 i 2 graus. També la del mar ha pujat a causa de la inèrcia, doncs, menys, però ha pujat entre mig i un grau, i això és molt. I una de les coses més preocupants és la pujada del nivell del mar.
Sí, això li volia preguntar. Clar, algú que és de... o algú que viu a l'Estartit, per exemple, que està a nivell de mar, no sé, vostè em confirmarà o no aquesta dada, si la sap, però jo he llegit, he parlat de pujades de nivell de fins a 40 centímetres. Clar, això, algú que viu a l'Estartit li afectarà molt.
Sí, o sigui, aquí tenim dades de nivell del mar des de l'any 1990 i des de llavors, doncs, està comprovat que ha pujat mig pam ja al mar. Llavors, això en situacions normals, a l'estiu la gent continuarà anant a la platja, continuarà doncs, passant força desapercebut aquesta cosa, però en situacions de temporal de mar, doncs què passa? Que si el mar està una mica més alt, doncs a igualtat de força, diguem, del temporal, doncs entra una mica més i fa més mal. Clar. I un altre dels fenòmens, doncs, és les platges que estan reculant.
Clar. Sí, sí, vaja, si es confirmen aquests 40 centímetres, vaja, podrien desaparèixer un munt de platges de casa nostra.
Bé, sí, de fet ja hi ha problemes, en moltes zones. justament en situacions de temporal, però en realitat diguéssim la causa no és el temporal, que sempre n'hi ha hagut, que també també una altra de les causes és la manca de sediments, d'aportació de sediments dels rius, d'ençà de la construcció dels pantans, no? Que no baixen tant de sediments, però l'altra causa és aquesta pujada del nivell del mar. De fet, aquí, des dels anys 90 cap aquí, la platja aquesta que hi ha entre la costa de Begur i la costa de l'Estartit, aquesta platja, doncs, la platja de Pals, la platja de Teruella, l'Estartit, aquests 10 quilòmetres aproximadament, doncs, des dels anys 90 està reculant de mitjana, en algun lloc s'ha avançat una mica, però en conjunt ha reculat 60 centímetres per any.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs està bé, perquè per una zona turística com aquesta, en la que habitualment la gent que ens ve a veure ve també, òbviament, per les platges, tenim mala peça al taler a llarg termini si no hi posem solució. No sé si, vaja, no sé si vostè hi veu alguna solució possible a això, perquè vostè és enginyer, si no m'equivoco, eh?
No, sóc enginyer tècnic, el que passa que tampoc ho he estudiat això, la solució, però evidentment els que estudien, doncs, aquest tema, doncs, és força complicat, no només pel fet d'aquesta reculada, sinó també perquè hi afecten, doncs, els vents, els corrents marins.
Clar.
Vull dir, és molt complicat, inclús amb el canvi climàtic, doncs, pot canviar aquesta situació de vents dominants o de corrents marins.
Clar.
Però també una de les coses doncs, que afecta és com tractem a la platja. Hem de pensar que antigament les platges eren naturals i ara, doncs, sovint s'hi passen màquines remenant la sorra i tot això.
Mm-hmm.
I això no és gaire bo perquè, diguéssim, descompacten la sorra i la fan més vulnerable, és més fàcil que se l'emporti el vent o el mar.
Estem parlant, recordem-ho, amb en Josep Pasqual, que és enginyer i aficionat a la meteorologia i que ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya pels seus 50 anys dedicats a tasques d'observació del mar a la zona de l'Estartit. Senyor Pasqual, gràcies per atendre'ns i felicitats de nou pel reconeixement.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Igualment, bon dia, adéu-siau.
És un quart i mig de 9 del matí.
Moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes en tot l'Empordà. Aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castí de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I al voltant d'aquesta entrevista, per cert, ens hem oblidat recordar-ho, si teniu ganes de veure tota aquesta informació que recull el nostre convidat d'avui, en Josep Pasqual, podeu fer-ho a través del web meteolestartit.cat, on a més de totes aquestes mesures i tots aquests indicadors hi podeu trobar un munt d'informació relativa a la meteorologia i també al clima a casa nostra, a més d'una sèrie de fotos que realment són molt boniques de veure. Dèiem, són les 8 del matí, 23 minuts. Aquesta notícia que us expliquem ara té banda sonora pròpia.
No tinc cap casa, ni tinc sabates, no tinc diners, no tinc estil, no tinc camises, no tinc jerseis, no tinc colònia, no tinc cervesa, no tinc parella. No tinc ni pare, ni tampoc mare, ni cap amic, ni educació. No tinc amor, no sé el meu nom. I no tinc temps ni per pensar que no tinc temps.
Ens agrada aquesta cançó, aquesta versió, millor dit, perquè l'original és de la Nina Simone. I és que ja es pot escoltar Cançons Robades, el nou disc del bisbalenc Masoni, editat només en versió digital, i que és un recopilatori de cançons inèdites i versions de clàssics que Jaume Pla tenia desades al fons del calaix. Al llarg de l'estiu les podrem anar escoltant en alguns dels seus concerts en directe a Cornellà de Terri, Santa Cristina d'Aro o a Salt. L'agost actuarà a Sant Feliu de Guíxols, a Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona, a Sant Joan, a Monells, a Torroella de Montgrí. Tot això ens ho explica des de la Bisbal, en la Magri Notícia del Dia, en Manel Magrinyà.
Bon dia, Miquel. L'anterior àlbum de Jaume Pla, Masoni, va ser Carn, Os i Tot Inclòs, enregistrat l'any passat, com sempre, sota el segell Van Roba i en format completament acústic. Aquest nou treball que ara ens presenta comença amb una versió de Sol, un dels temes del seu darrer disc, més elèctrica, amb bateries, baix i guitarres, adaptació que pretén ser un homenatge al Wall of Sound de Phil Spector. Pel que fa a cançons ja editades, el nou disc Cançons Robades inclou M'agranes molt i Purgatori, del senzill publicat el 2013, Arrels i Golafre, de Marisqueria Foix, i entre les inèdites Nedar Contracorrent, que va servir de sintonia per a la sèrie de TV3 Kubala, Moreno i Manchón. En el capítol de versions hi trobem I Go Now, una adaptació en català del clàssic de Nina Simone, o la versió també catalana de In My Life, dels Beatles. Tanca el disc Eufòria 2010, una reversió ballable del clàssic de Massoni, aquest cop amb la veu de Vicky Mel.
Per cert, fantàstica la versió que ha fet Massoni amb la veu de la Vicky Mel. No us el perdeu. I Begur és l'últim municipi del Baix Empordà que s'acaba d'unir a la campanya de diverses policies locals per recaptar fons pel càncer infantil. La crònica és de la Awateh Ahmitah, a la que saludem a partir d'avui en aquest mateix programa.
La policia local de Begur s'adhereix a la campanya solidària contra el càncer infantil amb el nom d'Escuts Solidaris, amb la qual es pretén recaptar fons gràcies a la venda d'escuts solidaris per un donatiu de 4 euros que seran destinats al nou hospital del Pediàtric Càncer Centre de Sant Joan de Déu de Barcelona. Es tracta de la posada en venda de l'escut de la policia local amb un fons negre i un ribet groc, el qual identifica la lluita contra el càncer acompanyat de l'etiqueta Pels Valents. L'escut porta una cola termoadhesiva darrere que permet enganxar-lo a qualsevol peça de roba. Va ser una iniciativa impulsada pels policies de Sant Celoni, Caldes de Malavella i Hostarric. Actualment ja compta amb més de 80 policies locals arreu de Catalunya. A nivell gironí, entre d'altres, trobem les policies de Palafrugell, Roses, Sils, Llançà, Puigcerdà, Santa Cristina d'Aro, Lloret de Mar i Roses. Les 500 unitats inicials posades a la venda es poden adquirir a la seu de la policia local, a l'oficina de turisme i a la llibreria Rivera. El cap de la policia begurenca, el sotsinspector Antonio Martínez, preveu ampliar properament la venda dels escuts a més establiments del municipi. El nou Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center Barcelona tindrà capacitat per atendre 400 pacients l'any i incorporarà els darrers avenços de la lluita contra el càncer. Les seves instal·lacions ocuparan una superfície total de 8.345 metres quadrats en un edifici de 4 plantes situat al costat de l'Hospital Sant Joan de Déu. El nou centre comptarà amb 38 habitacions, 8 càmeres per al trasplantament de progenitors hematopoètics, 24 boxs a l'hospital de dia, 18 despatxos per a consultes externes, radiofarmàcia, laboratori i altres serveis no assistencials.
Gràcies, Awateh. Intentarem, per tant, per cert, millorar el so d'aquesta crònica o de les properes cròniques que ens arribin de la Awateh. D'aquí 3 minuts seran 9:15 del matí. Ja des de l'estudi, Dani Cortés, bon dia.
Què tal, bon dia?
Platja d'Aro ha programat 41 visites guiades al municipi que tindran lloc entre el 3 de juliol i el 16 de setembre. L'objectiu, segons ha explicat el consistori, és oferir la possibilitat de descobrir l'entorn natural, històric i patrimonial del municipi d'Ani.
Es manté l'oferta de l'estiu passat quan es va incorporar la visita guiada escultòrica al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, la teatralitzada una passejada de pel·lícula al Camí de Ronda de S'Agaró i una nova visita familiar teatralitzada a Castell d'Aro amb la companyia La Minúscula. També hi haurà els contes màgics al Parc dels Estanys o l'activitat familiar Anem a la Granja a Castell d'Aro. L'any passat van participar al conjunt de les activitats unes 1.800 persones, segons les xifres del consistori.
I la Diputació de Girona ha fet pública la llista de productes que tindran el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent. Inclou 70 productes de 46 empreses diferents. Durant els mesos de maig i juny passat, els jurats van fer 12 tastos a cegues de 292 mostres presentades.
Es va fer un per cada família de productes que estableix el segell Girona Excel·lent. Aigües minerals, anxoves, arrossos, begudes locals, cafès, conserves, embotits, foie gras, galetes, làctics, oli d'oliva, vins i vins dolços. Aquest segell distingeix la qualitat agroalimentària gironina. La condició per aspirar a aquest reconeixement és acreditar que les empreses estiguin establertes de forma permanent a la demarcació i que tot el procés d'elaboració es faci a les comarques gironines. El lliurament dels segells Girona Excel·lent es farà el pròxim 17 de juliol en un acte al Castell de Sant Gregori que comptarà amb la presència de Joan Roca i alguns dels tastadors d'aquest any.
I més notícies, la Biblioteca de Palamós, que surt al carrer durant els mesos de juliol i agost al Balejide.
Durant aquest estiu, la Biblioteca de Palamós Lluís Barceló i Bou desdobla el seu servei sortint al carrer amb el projecte Biblioplaça que promouen les biblioteques públiques de Catalunya i que té l'objectiu de promoure la lectura a l'estiu en àmbits públics dels barris dels municipis més allunyats d'aquests equipaments.
I no deixem de parlar de cultura perquè ja és tot a punt per la 23a Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà que comença aquest divendres. Un any més i al llarg de tot el cap de setmana la ciutat serà l'escenari d'una gran oferta de circ al carrer. Tornem a la Bisbal, Manel.
Hola de nou, Miquel. 30 companyies nacionals i internacionals representaran al llarg de tot el cap de setmana una setantena d'espectacles d'alt nivell artístic, la majoria d'ells gratuïts. Els de pagament serveixen per recollir fons econòmics que ajuden a finançar l'esdeveniment popular. Un dels portaveus de l'organització, l'Albert López, ens ha donat els detalls de com serà la fira d'enguany.
Tothom que s'acosti a la Bisbal aquest cap de setmana, a la Fira de la Bisbal, es trobarà una programació molt apta per a tots els públics. Hi haurà una forta presència de circ contemporani, tant nacional, especialment català, com d'àmbit internacional, on arribarem a tenir fins a 8 companyies, especialment de França, i les propostes seran bastant eclèctiques i recolgables per totes les edats. Com a companyies que podríem destacar, podríem parlar de Cirque Rouage, que és l'inaugural, que es farà a la plaça del Castell a 2:15 del divendres, que és una companyia on es basa en el funambulisme i l'estètica i la música en directe, un espectacle preciós. El dissabte i el diumenge tindrem la companyia francesa també, Cirque Exalté, on fa una revisió del trapezi de les malabars espectacular. Dissabte a la nit tenim l'Ateneu Nou Barris amb Garbuix, on 5 noies amb molta energia i amb coneixement de diferents disciplines formen un engranatge perfecte amb un espectacle brutal. I finalment l'espectacle de tancament, la Cloenda, que és Mur. Estem molt contents de tenir Mur a la Bisbal, perquè és un espectacle on es demostra que es pot fer circ de molta qualitat amb artistes i components de la companyia de capacitats diferents. També volem destacar com a novetat el LOF. Hem obert la possibilitat de que companyies vinguin a la fira fora de programa, per tant hi haurà una graella per companyies que no estan dintre del festival. Es pot consultar a la web. També tindrem les companyies de petit fotoformat dintre de Fira Bar. I com tercer any consecutiu, l'Espai Fira, que és un espai dedicat a poder descansar, veure espectacles tranquil·lament, on es podrà menjar amb food trucks i podrem gaudir d'un espai molt recomanable per reposar. Pues allà tindrem el nostre espai, que serà l'Espai Fira, d'acord? I altres sorpreses més que us deixem a la vostra curiositat perquè us acosteu a la Bisbal.
Doncs ja sabeu, aquest cap de setmana Fira de Circ a la Bisbal i ara mateix al Supermatí. Temps de comentari, i encara en l'àmbit cultural. Avui el comentari és torn per la Clara Peia.
Aquesta última setmana, del dia 3 al dia 8 de juliol, s'ha fet el Festival de Dansa Gitart Figueres d'Esmou. S'ha fet el Festival de Dansa Figueres. Va arrencar el dimarts a la tarda i va acabar diumenge amb actuacions de tot tipus, alguna estrena, ballarins que han vingut d'arreu, nacionals com internacionals, i és un festival que, si no m'equivoco, té uns 10 anys aproximadament i que, bueno, que treballa i lluita molt per poder seguir el peu del canó i per apropar la dansa a la gent, que és una disciplina que dintre de les arts està bastant oblidada. Jo demanaria que l'Ajuntament de Figueres posés moltes més facilitats a l'hora d'apropar la cultura a la gent. Demanaria que l'Ajuntament de Figueres tingués més respecte per les arts escèniques, més respecte per la dansa, i confiés més en la dansa i posés moltes més facilitats al festival en la cessió d'espais, en les negociacions, en les subvencions i en les facilitats. Perquè la cultura és molt important, i és molt important que la cultura arribi a tot arreu. I ja que hi ha una iniciativa a Figueres de fer aquest festival, crec que és molt important que des de l'Ajuntament se'ls recolzi.
El comentari de la Clara Pey en aquest Supermatí d'avui.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara hem de parlar de més festivals, hem de parlar de més activitat cultural. Li posem una mica de, també de banda sonora pròpia, en aquest cas amb en Ramon Miravet. I ara veureu per què. Cristina Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Pues molt bé, i vosaltres?
Ai, mira, nosaltres estem intentant sobreviure a les matinades i a la, vaja, i a les nits de calor i xafogó, però vaja.
I també amb tantes coses que passen, per l'estiu per aquí.
Amb tantes coses que passen l'estiu per aquí. La Cristina és una de les organitzadores de coses que passen per aquí, en aquest cas, dels concerts al Fòrum Romà d'Empúries, que ja fa uns quants anys que anem parlant també per aquestes dates sobre aquests concerts amb la Cristina. Per tant, ja, no és res nou que parlem ara, eh?
No, aquesta, la d'aquest any ja és la cinquena edició dels concerts d'Empúries.
Cinquena edició dels concerts al Fòrum Romà d'Empúries. Va, escolta, explica'ns una mica el cartell d'aquest any.
Bé, doncs aquest any, el primer dels concerts que tenim programats és el dia 3 d'agost. Aquest, bueno, és una nit de concert doble, on obrirà la nit la Judith Nederman, que presentarà el seu darrer disc, i després hi haurà l'actuació d'en Jorge Drexler, això el 3 d'agost. I l'endemà, dia 4...
Espera, ho has dit així com qui no vol la cosa, i a veure, i el binomi aquest, Judith Nederman i Jorge Drexler, vaja, no només som molt fans tant d'un com l'altre, sinó que a més, vaja, la Judith Nederman sempre diu que és molt fan del
Superfan,
Drexler.
Superfan, sí.
Vull dir que aquí hi haurà una química important.
Jo sabia que la Judith era molt fan del Jorge Drexler, perquè en altres escenaris hem treballat juntes, hem programat tots els concerts, i primer vam tancar el concert de Jorge Drexler, i com que nosaltres acostumem a treballar amb concerts dobles i així ens enriquim més la nit a nivell de música en directe, vam pensar en ella. I li va fer moltíssima il·lusió. Li vam dir, mira, si algú ha d'obrir el concert amb Drexler, crec que hauria de ser la Judit. A més, vam un disc preciós i bueno, poden passar coses, no sé res d'això, no sé res, però és possible que passi alguna sorpresa.
Home, algun duet aquí Nederman Drexler estaria bé. Sí. Va, això passarà el 3, això passarà el 3 d'agost, el dia, que és un divendres. El dissabte 4, correcte, què passa?
Pues el dissabte 4 hi haurà molta festa, perquè tenim una nit molt intensa. Aquell dissabte, el dia 4 d'agost, obrirà la nit un grup molt potent que tenim aquí a casa nostra, però potser no és tan gaire conegut, però bueno, val la pena, que són els Excitements. Uh-huh. Excitements obriran la nit el dia 4 i després donaran lloc a l'actuació de Ramon Miravet, o sigui, una nit molt canyera, no?
Sí.
La nit de dissabte.
Què et sembla aquest disc nou d'en Ramon Miravet?
M'encanta, superbé. M'agrada moltíssim. Sí, el Ramon Miravet està fent un circuit i un caminet molt interessant i és sorprenent. Cada vegada que anuncia alguna cosa, alguna cançó, els seus directes han agafat moltíssima força. És un artista de casa nostra que està fent una trajectòria molt interessant. Amb aquest tercer disc, bueno, a mi m'ha encantat. I tot el directe que porta, la banda que l'acompanya de músics, i serà un concert molt, tot, la conjunció,
sí.
Dissabte, nit, Fòrum Romà, Ruïnes Empúries, Excitements i Ramon Miravet, bueno, això serà la canya.
Deies fa un moment, els Excitements potser no són tan coneguts, anem a deixar-los que sonin una mica, va, si la gent que ens escolta reconeix.
I tant.
Bueno, hem anat a posar també la cançó una mica més tonteta, aviam. Excitements, així, amb música soul, música negra, música elèctrica. Dèiem, The Excitements i Ramon Miravet el dia 4 d'agost, que és un dissabte. I aquest any incorporem una tercera data, Cristina?
Sí, i el que passa és que anem a l'altre següent cap de setmana. En aquest cas és l'11 d'agost, que és un dissabte, incorporem una tercera data i també amb un concert doble, també fent aquestes combinacions tan interessants, eh? Mira, jo t'ho explico. L'11 d'agost actuarà primer la Paula Valls, que també va amb un disc nou, un disc també supermaco, interessant i molt, com molt personal, és una gran artista de casa nostra també, una gran sorpresa.
I gran amiga d'aquesta ràdio, a més a més.
Sí, no? Perquè heu fet moltes coses, a més és molt, sí, molt sí, simpàtica i col·laborem moltes coses.
Ens estimem molt mútuament amb la Paula.
Sí, pues ja ho saps, que és un directe que és impressionant. I qui no la conegui, que ve a veure Joan Dausà, es quedarà al·lucinat.
Cosa que, per cert, deia, t'hauria de preocupar, perquè nosaltres, quan anem a veure-la en concert, tendim a muntar una mica de pollastre allà on anem.
Això està bé, eh? Això... Està bé. Sí. Veniu, muntar pollastre.
Sí. Amb l'objectiu de fer-la i sentir vergonya a ella, amb la Gracieta, sí. No sé si tenim edat encara per fer-ho, però de moment hem fet algunes.
Sempre és d'edat.
Sí. Molt bé, Paula Valls és el dissabte 11 d'agost i després, dèiem, i després de la Paula, el concert és de Joan Dausà, eh?
Que també vam vist nou. Aquest any una mica el defecte del cartell ha estat bàsicament, pues això, artistes que estan en gira, que estan girant i que presenten els seus darrers discos, que és una mica també quan fem la programació dels concerts d'Empúries, ara ja com comentàvem al principi fa 5 anys, tenim en compte això, artistes que presenten per primera vegada en el territori, en aquest cas pues, el Fòrum Roman, el nostre festival, pues, els seus darrers discos, i això és una mica també hem tingut molt en compte pues, això, que siguin combinacions interessants dels artistes que fan aquest doble concert i que hi hagi una programació variada que es pugui agradar absolutament a tothom, que és una mica la nostra línia.
Més enllà de l'aspecte estrictament musical, què destacaries del festival?
Del cicle,
millor dit.
Sí, perquè com que al final fem 6 concerts i són 3 nits, la gent ve molt contenta, la gent ja es coneix des de fa temps a l'espai per poder fer això, passar la nit i estar-se, pues, gaudint. Les nits allà a Empúries, ja ho hem comentat alguna ocasió, són màgiques. A part de veure el concert, veus en un entorn que agafa un valor i una potència sensorial que és única. O sigui, nosaltres posem sempre de manifest això, és un plaer poder treballar en aquest espai, poder programar-hi música i aquests concerts, perquè la gent, bueno, el públic surt encantat. És un espai únic, idíl·lic i màgic per fer-hi concerts. Mm-hmm. Destaco això, que s'ha de viure per veure l'experiència d'aquest espai que és singular i màgic. Eren molt llestos els grecs i els humans. Van decidir entrar per aquí perquè eren molt llestos.
Els grecs i els humans eren llestos. Home, sí que ho eren. I encara n'hi havia uns que no els parlem mai, però que eren molt llestos també, que eren els ara no em suponyeta, els de Mèxic, els asteques, no, els maies, home, els maies.
Ah, clar, sí.
Com un altre dels grans, però vaja, ja en parlarem un altre dia d'això. Entrades al web concertsempúries.com, es poden trobar les entrades per tots els concerts. Cicle de concerts del qual aquesta emissora és emissora oficial, Ràdio Capital, cosa que ens alegra molt, ens omple de joia i satisfacció.
Sí, a nosaltres.
I Cristina, res, ens veiem a partir del...
Ens veiem
el 3 d'agost, vaja.
Perfecte, us esperem a tots. Una abraçada molt forta i gràcies per tot.
Adéu, a tu, bon dia.
Adéu, bon dia, adéu.
Ens queden 3 minuts perquè siguin 3:15. Anem amb el temps apretat, però tenim temps encara per explicar-vos més coses. En l'àmbit general i amb l'Alba Lejide, centenars de persones es concentren a Lledoners per exigir l'alliberament dels presos polítics. Les entitats sobiranistes i les parelles de Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han deixat clar que seguiran lluitant i han explicat, diuen, que el sacrifici no serà en va, Alba.
Perquè amb la vulneració flagrant de drets individuals i col·lectius que s'està produint, ens estan ajudant a construir internacionalment la causa de l'autodeterminació i de l'independència a Catalunya de manera molt més sòlida. Per tant, estigueu segurs que aquest sacrifici que estan fent aquestes famílies, que estan fent ells i elles, les que estan també tancades a Figueres, no serà en va. Nosaltres lluitarem fins que siguin lliures. Nosaltres lluitarem fins que siguem tot lliures. Nosaltres lluitarem fins que el poble de Catalunya sigui lliure i fins veure la República Catalana.
A diferència de la manifestació de dimecres de la setmana passada, l'acte s'ha muntat a la part del darrere de la presó, ja que els organitzadors creuen que és més fàcil que els càntics i proclames se sentin des de dins de les instal·lacions penitenciàries.
Oriol Pujol pacta amb la Fiscalia una pena de 2 anys i mig pel cas ITV i evitarà el judici. L'exdirigent de Convergència Democràtica reconeix haver cobrat comissions il·legals, però que podria acabar no entrant a la presó.
Pujol podria evitar igualment l'ingrés a presó si les penes es computen individualment o bé s'acaba substituint per una multa. Per a la seva dona, Anna Vidal, la Fiscalia ha rebaixat la pena a 15 mesos i 15 dies de presó, que se substituirà per una multa, de manera que evitarà l'ingrés a presó.
I el Tribunal Suprem condemna l'Estat per no tramitar l'asil de 15.000 refugiats procedents de Grècia i Itàlia. L'executiu de Rajoy va incomplir els compromisos adquirits amb els seus socis europeus l'any 2015.
Els magistrats han adoptat la decisió fruit d'un recurs interposat per l'associació Suport Stop Mare Mortum contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud que havia formulat el 2017 davant el govern espanyol. A la seva demanda, aquesta associació demanava que es declarés que l'Estat havia incomplert les obligacions d'oferir places de reubicats, aprovar les llistes enviades i acollir els refugiats, així com complir les decisions del Consell Europeu, i demanava que s'ordenés al govern espanyol complir immediatament i amb caràcter urgent els compromisos signats.
9:15. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, i tu, com vas?
Molt bé, també ja recollint, començant vacances.
Recollint els trastos. Tens les cadiretes i la taula de càmping a punt o no?
Sí, sí, està, diguéssim, a la porta de casa.
L'Ignasi Arbat és el nostre especialista en cinema i amb ell volem parlar avui durant, i en aquest punt dono la dada, durant 7 minuts, que és el temps que tenim, de les estrenes de cinema d'aquesta setmana, com fem habitualment, perquè dèiem, és l'última setmana, és l'últim dijous d'aquesta temporada regular, i vam dir ahir, doncs escolta, parlem de pel·lícules que cal veure o podem obviar d'aquest estiu, Ignasi.
Doncs mira, farem, si de cas, un recull del que podem veure al llarg del que queda de juliol i agost, si et sembla.
Vinga.
I anem deixant títols.
Vinga.
Mira, doncs aquesta ja fa dies que s'ha estrenat als Estats Units, però per coses del Mundial, que no s'han atrevit a estrenar-la en plena efervescència futbolística, ens arriba a principis d'agost, que és Els Increïbles 2, que és la segona part de la pel·lícula de Pixar que es va estrenar el 2004.
Tinc moltes ganes de veure-la.
Sí, jo també. A més, ha tingut també molt èxit de crítica, ens situen ja al nivell de la primera, no?, de qualitat, per tant, ostres, és una pel·lícula, per mi, de les millors de Pixar, eh?
Fantàstica, sí, com a mínim. La primera era brutal, molt maca.
I aquí res, ens tornem a reunir altra vegada amb la família Increïble fent de les seves, per tant, moltes ganes.
Han trigat molt, no?, per fer una segona entrega?
Sí, això Pixar ja ho té, és a dir, triga molt de temps en fer segones, parts i algunes terceres. De fet, de terceres, a banda de Toy Story, tampoc és que n'hi hagi més. És a dir, Pixar li costa fer seqüeles.
Ja.
Perquè també pensa que estrena com molt una pel·lícula a l'any.
Ja. Molt bé, Els Increïbles 2, que torna, vaja, segona entrega, torna aquest estiu. Què més, Ignasi, hem de veure aquest estiu?
Home, un altre imprescindible dels estius que cada 2 o 3 anys ens arriba en pel·lícula, que és Tom Cruise, en aquest cas amb la 6a entrega de Mission Impossible, que porta per títol Fallout. Moltíssimes ganes.
Sí?
Jo aquesta entrega, sí, a partir de la 3a pel·lícula, cada any que s'estrena una de Mission Impossible és referent aquell any en cinema d'acció. I en aquest cas, doncs, repeteix el director de l'última pel·lícula, que va ser Nació Secreta, que és el Christopher McQuire, que és un director d'acció que és boníssim, i també el Tom Cruise afegeix aquesta gran família de Mission Impossible, com és la Rebecca Ferguson, el Simon Pegg, Jim Reims, i també Alec Baldwin, que s'hi ha afegit, no? Recordem que aquesta pel·lícula és que amb la qual Tom Cruise es va fer mal, perquè qui no ho sàpiga, ell mateix roda les seves pròpies escenes d'acció, i en aquest cas va xocar contra una paret. Hi ha un moment al tràiler que precisament es veu, no?, que va fer salts entre taulats i tal. Doncs quan feia aquest salt es va xocar contra la paret i es va trencar el turmell, que el va tenir, doncs, 6 setmanes aturat el rodatge d'aquesta pel·lícula.
El director i el productor devien estar contents amb ell, eh?
Sí, però saps què va fer el director? Va dir, mira, escolta, ja que ha passat això i s'ha d'aturar, aprofito per muntar la pel·lícula. Aleshores, tot el que havia rodat ho va començar a muntar i ho va aprofitar per fer canvis o per millorar aspectes, perquè a vegades fins que no s'ha acabat de rodar i no la montes, no veus que falten coses o que hi ha coses que no acaben de quadrar. Per tant,
de lo perdido saca lo que puedas.
Exacte.
Sí, molt bé. Missió Impossible 6. Què més hem de veure aquest estiu?
Mira, per exemple, Christopher Robin. Això és una pel·lícula, és molt curiosa, és de Disney. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per l'Ewan McGregor, que en aquest cas interpreta Christopher Robin, que aquest senyor era el fill del creador de Winnie the Pooh. Sabeu aquest osset infantil, personatge francès, de contes... Anglès.
Winnie the Pooh?
Era anglès.
Ah, sí? Pensava que era francès.
Sí, sí. No, no, era anglès. Aleshores, realment era així, el fill de l'escriptor tenia tota una sèrie, tenia un os de peluix i tenia tota una sèrie de ninots, i el seu pare va escriure un conte basant-se en els bajuguines de peluix del seu fill. I el seu fill també el va fer protagonista dels llibres infantils. Doncs aquí veurem una mica el trauma que li va causar a ell tot això durant els anys d'adolescència, que se'n reien d'ell perquè sortia en contes infantils, i com amb els anys es converteix ell en un pare de família i s'acaba retrobant en el seu imaginari, no?, aquests personatges ja en la seva maduresa, no? Per tant, veurem aquí interactuar ell amb McGregor, un Winnie the Pooh fet digitalment. La veritat, fa molt bona pinta la pel·lícula.
Val, recordem-ne el títol.
Christopher Robin.
Christopher Robin. L'assumem a Missió Impossible 6 i Els Increïbles 2.
Correcte.
Tres pel·lis recomanades per aquest estiu. Vinga, per una quarta.
Vinga, una quarta. Aquesta arribarà la primera setmana de setembre. És La Monja. La Monja, que és un spin-off de la saga Expediente Warren, que és aquesta saga de terror del James Wan, que ja ha tingut un spin-off, concretament dos parts, d'Annabelle, que era la nina terrorífica, i en aquest cas és un spin-off centrat en la monja, el personatge demoníac de Balak, que sortia a la segona part del caso Enfield, i aquí ens explicaran, doncs, com neix o com sorgeix aquest dimoni a través d'una monja en una abadia romania, un tou una mica pel que hem vist el tràiler que ens recorda L'Exorcista. Bé, encara ens va passar por amb aquesta pel·lícula.
Recordem el títol, com m'has dit, que es deia?
Sí, La Monja.
La Monja, pel·li per no anar a veure, per com a mínim jo, aquest estiu, ja t'ho dic ara.
Sí, que sé que no t'agrada.
Ni les pel·lícules de por, doncs no. Va, i no sé si en tens una cinquena, allò, per repassar ràpidament.
Sí, tenim una cinquena, que és Teen Titans Go, la pel·lícula, que això està basada en un fenomen televisiu, que és una sèrie que es diu Teen Titans Go, que, per exemple, la podeu veure a Netflix, que és una mena de... Bé, ja sabeu avui en dia que hi ha sèries de dibuixos animats bastant gamberres, no? Abans teníem Padre de Família, però ara n'hi han moltíssimes, no? El Tito Yayo, l'Steven Universe... Bé, aquestes sèries d'aquest estil, que són amb animació infantil, però que tenen arguments una mica per adults. I Teen Titans Go aplica el mateix model amb superherois, en aquest cas de DC Comics, i agafa dibuixos de personatges secundaris de l'editorial, com per exemple són Robin, Starfire, Cyborg, etc., i els converteix, doncs, en unes històries àcides i crítiques de la societat que ens envolta, no? I en aquest cas, en aquesta pel·lícula, els personatges tenen com un cert trauma perquè s'estan fent pel·lis de superherois de tots els personatges menys d'ells, no? Aleshores, han de buscar la manera de reivindicar-se perquè el cinema faci pel·lícules basades en aquests personatges.
Carai.
I com a nota curiosa, direm que apareix també el personatge animat de Superman, i porta la veu de Nicolas Cage, que recordem que Nicolas Cage havia de protagonitzar Superman en els anys 90 en una pel·lícula que mai es va fer i que havia de dirigir Tim Burton.
Doncs que bé, quina sort que no arribis a protagonitzar-la,
sí,
Nicolas
Cage. Això aquelles coses que hem de celebrar, eh?
Sí,
si busqueu
sí.
Per internet trobareu una foto d'ell vestit de Superman que fins i tot es va fer aquella època.
Exacte. Molt bé, Ignasi, escolta, gràcies per tot aquesta temporada.
Doncs de res, i la setmana que ve tornem-hi.
Anava a dir, la setmana que ve, torna hi tu, si de cas, jo no.
No, jo no, estem dormint.
La setmana que ve tu em vaig a la Bartola. Ignasi Arbat, gràcies per tot i bon estiu.
Vinga, una forta abraçada, bon estiu.
Adéu, bon dia, 7 minuts i les 9. ràpidament, i amb en Juli Pedrero i en Pau Ponseti, a Platja d'Aro, estem en temps d'agenda cultural, eh? A Platja d'Aro, visita teatralitzada Vila Romana del Pla de Palol, Pau.
Descobriu de la mà dels personatges romans Marcus i Júlia les restes d'aquesta vila que durant 8 segles es va dedicar al correu de la vinya i extracció d'argila que exportava des del port natural de Cala Rovira. Activitats gratuïtes per descobrir l'entorn natural, històric i patrimonial de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Tasta la riquesa amagada del patrimoni de masos, ermites i obradors i observa el cicle de l'aigua, la flora i la fauna que configuren l'entorn natural. Escolta petites històries de l'entorn de la natura, la màgia i els personatges fantàstics, palpa les pedres, monuments i espais que han construït la nostra història, olora l'aroma d'espais singulars declarats bé cultural d'interès nacional.
Palpa les pedres.
Si vulgueu assistir, l'acte és gratuït i començarà a les 7 de la tarda.
Vinga, palparem les pedres i el que faci falta. I a Torroella de Montgrí, projecció del documental La guerra de l'arròs. Això passarà al Museu de la Mediterrània.
Un any més arriba la mostra de cinema etnogràfic, la mostra de produccions audiovisuals relacionades amb la recerca i el patrimoni etnològic. La guerra de l'arròs, del director Jordi Bellapart, documental sobre la història d'un enfrontament entre dues maneres d'entendre el progrés. Pere Coll i Rigau, un emprenedor rupturista amb idees modernes que a principis del segle XX va voler tornar a implantar el conreu de l'arròs al Baix Ter amb el suport del poble de Pals i el feudalisme càssic del marquès de Robert, figura preponderant de Torroella que per interessos polítics personals s'hi va oposar. El podeu veure aquesta nit al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí a les 10 de la nit.
I a la Biblioteca Barceló, Lluís Barceló Bou de Palamós, i a la presentació del llibre Demà tindrem sort.
La presentació anirà a càrrec de Joan Gasull i Batlle, Núria Martí Constans i Joan Pacheco. Joan Pacheco té 8 anys quan l'any 1939 travessa la frontera francesa a peu, al costat de milers de persones que fugen de l'avenç de les tropes de Franco. Són els últims dies de la Guerra Civil Espanyola i, passada la ratlla, en Joan comença el camí de l'exili. Cal durar a recórrer França d'un cap a l'altre en una llarga odissea. El seu testimoni, novel·lat per Núria Martí Constans, en fa memòria d'un passat que cal tenir ben present. Aquesta és una història, a vegades dura i a vegades tendra, que, tal com diu Ricard Martorano, el pròleg, no deixa indiferent. Per als qui vulgueu assistir, serà aquesta tarda a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós a les 8.
I acabem xerrada sobre la gamificació en l'educació. Això passa a Palafrugell i anirà a càrrec de l'Òscar García Panyella.
La gamificació es fa viure com una experiència de joc, una activitat que no ho és. Quan arriba al món educatiu, aquesta premissa porta implícita dues conseqüències. Per una banda, els educadors han de transformar la seva mirada davant les activitats educatives pensant-les en clau d'experiències d'aprenentatge i, per altra, han de pensar com dissenyen aquestes experiències agafant elements propis dels jocs. La xerrada ha estat organitzada per la Fundació Pallac per avui dijous, de 10:30 a 12 del matí, al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, i serà a càrrec d'Òscar García Panyella, enginyer en telecomunicacions, doctor en informàtica i postdoctorat en la tecnologia de l'entreteniment.
I tot això us ho expliquem avui, que és 12 de juliol, el mateix dia en què... L'any 1962, els Rolling Stones feien el seu primer concert en públic, que tenia lloc al Marquee Club. Això passava a Londres, Marc Clapés.
Mesos després de la formació dels Rolling Stones, Jagger, Richards, Jones, Stewart, Chapman i Taylor van oferir el seu primer directe, que donaria pas a una gira per diferents bars de la ciutat de Londres, sense Chapman i Taylor, que van decidir abandonar el grup definitivament. Tot i que treballaven sense cobrar, els hi agradava l'esperit i el Rhythm and Blues, així que tot va anar sobre rodes i d'aquí a l'estrellat.
Doncs el Rolling Stones, ja coneixem una mica la carrera que han arribat a fer. I també, tal dia com avui, Queen oferia el 1986 el concert de la seva gira Magic Tour a l'estadi de Wembley de Londres. Això passava davant de 70.000 persones.
El Magic Tour va ser la gira definitiva amb els seus membres originals. Va servir per promocionar el disc A Kind of Magic i va resultar la més exitosa, trencant tots els rècords d'assistència al Regne Unit, on van tocar prop de 400.000 persones. Es van realitzar un total de 26 concerts del 7 de juny al 9 d'agost de 1986, amb una actuació al Ministeri de Barcelona l'1 d'agost davant de 34.000 persones.
Històries que us expliquem i que ens ve de gust recordar també el Supermatí just abans de tancar el programa.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Històries que us expliquem i també les que us hem explicat al llarg d'aquest programa. Per exemple, us hem explicat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha concedit 15 mesos als ajuntaments de Palamós i de Calonja i Sant Antoni per formalitzar el nou contracte de transport públic a Pujol.
Això significa que no s'interromp el transport públic en dos municipis. Es preveu que el contracte duri 7 anys i que consti d'uns 30.000 euros.
També us hem explicat, a moda de resum, l'entrevista que vam tenir ahir amb la Rosa Rauric, que és la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Sant Feliu de Guíxols. Rauric atribueix la manca d'habitatge social a la manca de voluntat política.
Rauric ha assenyalat també que falten polítiques que s'acostin a aquestes mancances. El Baix Empordà destina menys d'un 2% dels habitatges a necessitats socials.
I també us hem explicat que s'ha absolt el policia de Vall-llobrega, acusat d'abusar de la seva filla de 3 anys.
La sentència ha absolt el padrastre argumentant que mai es quedava sol amb la nena i que en el moment de la denúncia feta pel pare biològic, la parella es trobava en un moment difícil de la seva relació.
També us hem explicat que hi ha 70 productes diferents que rebran el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent.
La Diputació de Girona ha publicat la llista on figuren productes de 46 empreses que portaran aquest reconeixement. Van ser escollits mitjançant tastos a cegues.
I també us hem explicat que el cantant bisbalenc Masoni llença un nou disc, Cançons Inèdites.
Està editat només en versió original i és un recopilatori de versions i temes inèdits de Jaume Pla. Masoni actuarà a diverses localitats del Baix Empordà durant aquest estiu.
I tot això us ho hem explicat des de les 8 i fins les 9, un equip increïble que fa possible aquest programa i als quals els hi agraïm la seva feina. També a vosaltres per fer-nos confiança. Tornarem demà a les 8.
Supermatí, amb en Miquel 40.